Vilafranca. Sí, sí, sí. Radio Vilafranca.
I benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 21 de maig de 2025. En nom de tot l'equip del Penedès en xarxa, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Olèrdola, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, des de la capital al penedesenca, us saludem, us donem la benvinguda, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Així sonaran aquestes 3 hores de ràdio que comencem a recórrer a partir d'ara a l'antena de Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, de vinyes i vins amb el Víctor Cornejo, que avui ens vol fer tastar. Aviam, com tastarem i què tastarem? D'aquí uns minutets desvelem la incògnita. D'aquesta manera arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, 5 minuts de flaix informatiu. Després d'aquest primer flash, espurnes literàries amb l'Anna Ruiz Mestres i la penedesenca Vinca Albert, amb la qual parlarem dels 50 anys de Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda. L'associació Món Inclusiu de Calafell s'acaba de traslladar per poder oferir més serveis i més qualitat a pares, mares i infants. Avui a les 10:06, a l'entrevista, coneixerem aquesta associació en profunditat, així com les activitats que hi fan, perquè la Lourdes Mironyó els ha anat a visitar a Calafell. A 10:45, de nou, els serveis informatius ens acosten al més destacat d'aquestes primeres hores de dimecres a l'Alt i al Baix Penedès. Serà el segon flaix d'aquest matí. Som a les portes de la Setmana Sense Fum, que comença aquest cap de setmana. Nosaltres li hem dedicat el tema de la setmana aquest dimarts, tot parlant amb professionals de la salut, també amb un exfumador i amb una terapeuta acupuntora. I avui els proposem parlar de tabac, parlar de fum, a la nostra gent gran, que faran tertúlia a partir de 11:45. I diran la seva la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. A Vinzeum continuen de festa, continuen celebrant el Dia Internacional dels Museus i al llarg d'aquesta setmana i fins diumenge encara continua un ampli programa d'activitats que van encetar la setmana passada i que ha tingut el punt àlgid aquest cap de setmana amb gairebé 1.500 visitants. Amb Jordi Ribas repassarem aquestes activitats que cuegen, destacant el Firet de Vi, dedicat al Grata Pride, de demà. El Jordi Ribas, a més, vindrà acompanyat de la Gemma Morató, del celler Clos Patxem, que participa en aquest Firet de Vi de dijous. A 11:45, últims 5 minuts per actualitzar-nos abans d'acabar el matí i saber com acomiadem aquest matí de dimecres a les nostres comarques. Serà l'últim flaix del dia. I acabarem amb la gent del detall, que són un parell de propostes de recomanacions. D'una banda, la Yolanda Lanza, de la Comissió de Festes de Can Trabal, ens explicarà com es prepara la festa de la primavera que acull aquesta urbanització d'Olèrdola. I de l'altra, amb la pediatra Adriana Margarit, presentarem la jornada sobre infants i pantalles que es fa demà a la tarda a l'Escola Bressol Filoxereta de Sant Sadurní. Així sonarem aquest dimecres 21 de maig. de Vinyes i Vins amb el Víctor Cornejo. Tot sovint sortim a trepitjar paisatge, vinya, d'altres cellers, ens passegem per fires i avui ens proposa tastar. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Tastar doncs sí. Sense por.
Tastar sense por, és que tenim molta por a tastar.
Tenim por.
Tenim por a tastar. Quantes vegades no hem dit o hem sentit dir allò, ah, jo és que no sé de vins.
Jo no hi entenc.
Jo no hi entenc, no en sé. Quan comencen a fer un tast de vins, no? Comencen a dir, ai, jo això no ho trobo, no?
I llavors acabem sempre... La pinya, els fruits vermells.
Clar,
no.
Llavors, no ho trobo, això, és que clar, quan diuen això... Però hi ha un bloqueig d'inici. O sigui, jo quan veig diferent gent que pot venir a un tast, no?, i en què un intenta fer-ho el més planer possible, sobretot de reconèixer aquelles coses, no?, que un, quan ja porta temps tastant, doncs les reconeix a simple vista, doncs hi ha altra gent que li costa més, no? Però hi ha un bloqueig en el qual jo crec que hi ha molta gent, doncs, que allà es queda i es queda amb aquest sentiment d'inferioritat, allò no en sé, no?, i es queda amb allò, a mi m'agrada o no m'agrada, no? Al final, aquesta frase l'he escoltat centenars de vegades, no?
I al final, és el comodí del públic.
Sí, és el comodí, però al final fa doncs que ens instal·lem en una... No? Sembla com una bombolla
allà,
o en aquest
negació,
món
no?
que
no
una
avancem.
Negació, això no avancem, no? No tinguem por. No tinguem por, no? I jo crec que també està bé perquè...
El teu missatge avui és no tinguem por?
No tinguem por, jo us donaré unes quatre cosetes, doncs allò per... No semblar un expert, sinó que començar-se a interessar. No?
I perquè això de tastar por, perdona, també passa en regions vinícoles,
clar,
al Penedès.
Evidentment, i més aquí, en el qual...
Perquè hi ha més gent que en sap,
clar,
no?
O no gent que en sap,
a fer el ridícul,
o per després, d'una altra banda, amb el fet de que tots anem per comoditat. Amb el tema vins. Sempre anem per comoditat i al final
tema
sempre
vins
repetim.
I tants altres
coses. I amb el menjar igual, no? Això m'agrada, doncs això ho repetirem, no?
I ja està, no m'atabalis.
En el món dels formatges és igual, eh?
Clar.
O sigui, vaig sempre demanar aquell formatge que m'agrada i no m'atreviré a menjar allò o allò que té aquell aspecte, no? En el món del menjar, doncs sembla igual, no? I ens simplifiquem i ens quedem aquesta bombolleta en aquesta zona de confort, no? Però que després dius, no, és un món molt complex i és un món que si el sabem admirar o el sabem llegir, no?, ens pot donar doncs, moltes alegries, no?, i a més ens fa doncs, que admirem sobretot un territori vinícola com el nostre, no?, en el qual tenim vinya a tots els racons de Catalunya, pràcticament, i tenim vi a tots els racons de Catalunya, doncs poder apreciar molt millor allò que ens ofereix el paisatge, que ens ofereix també la seva cultura, no? I per això anem una miqueta a perdre por. De fet, tot bé, una miqueta, perquè aquests dies s'han sortit els punts Parker. Vale? L'any passat ja vam comentar els punts Parker, aquest any no cal, perquè de fet alguns repeteixen, no?
És una llista
de
molt prestigiosa,
recuperar, no? Recuperar,
sí,
les punts Parker, aquesta llista, no?, que es fa internacionalment, no?, uns tastadors experts que venen aquí, tasten uns quants cellers i treuen, doncs, el joc amb puntuacions, a la qual la puntuació màxima són 100 punts. Hem de tornar a felicitar a Recaredo amb el Toro de Mota 2001, 100 punts, eh? O sigui, ja l'any passat ja es va situar com a primer escumós que es premiaven 100 punts i aquest any ha tornat a repetir, no? I per tant...
Un corpinat.
Un corpinat Penedès, eh? Penedès, no?
Sí, sí, del
cor del
Penedès.
I un clàssic Penedès d'Orelló, també. Dels que
I tenen un clàssic
així, Penedès. Que tenen allà puntuacions altes, no? I una cosa que també em toca molt, la calma de Can Ràfols dels Caus, també ha tingut una puntuació alta, 96.
Vi
per
tranquil.
Tant, vi tranquil, blanquet, no? D'aquests xulos. Però llavors, clar, dius, ah, si són els millors, els sabré jo apreciar. A què sempre passa amb això? Després, en paral·lel, aquesta setmana han sortit els premis de l'Acadèmia Tasta Vins, que són vins de D.O. Penedès, no? En el qual aquí ja com és diferent la manera també de puntuar, perquè al final es fa un panell de tast amb tastadors experts de tota Catalunya, venen, tasten uns vins, aquí aquell celler que es presenta és els vins que tasten, no? I surten premiats uns vins.
I el celler que no es presenta no es presenta.
I llavors no entra dins, diguéssim, d'això.
I no saps quins
possible.
No s'han presentat.
No saps quins no s'ha presentat. No? O sigui, al final dius, bueno, són aquests, vale? I el nivell pot variar molt variadament, són dues llistes i dos mons competents diferents. I clar, i en surten uns premis, ha guanyat tal, ha guanyat l'altre, ostres, de vins que podrien considerar més senzillets, entre cometes, o de cellers sense tant de renom, no?
I veus que té una medalla d'or.
I que té una medalla d'or, no? I clar, i això dius, quin és el criteri, no? comenceu per aquí. No? O sigui, comencem per aquí. Anem a tastar aquelles cosetes que altres tastadors consideren que estan bé. No?
Aquest és el primer pas?
Jo crec que és el primer pas. ¿Vale?
I llavors,
jo
seguim crec els experts.
Sí, seguim els experts. Anem una miqueta als experts. Anem a tastar que està bé. Ostres, aquest va guanyar, no, or en aquest, en l'altre. No? I dius, de vegades això, en el cas de tastar vins, jo refio molt d'això. Eh? O sigui, hi ha altres concursos que poden estar més o menys allò ensabonats d'alguna manera, però tastar vins al final també és una cosa molt nostrada, és d'Eo Penedès, es premia amb els vins de més a prop, no? I a més, amb unes games que no són aquestes que es disparen. No sempre tindrem oportunitat de tastar un Tour del Mota, no?, de l'Enoteca 2001, ¿vale? Per tant, no sempre, perquè no tenim accés, només van fer 150 ampolles, no? Per
quant
tant,
costa?
Clar, això, no tinc idea, no he mirat, no? Però són un centenar, és més d'un centenar d'euros, segur, si vols, pots buscar-ho.
És un producte molt exclusiu.
Pots buscar-ho, no? Però igualment també és un producte que no tenim l'oportunitat. En canvi, els de tastar vins ens ho podem fer. ¿Vale? Doncs, en realitat són aquestes coses que podem començar. Jo he fet una llisteta de cosetes, així com coses en les quals...
Ja tinc el preu, eh?
A veure.
Uns 160, 150, bueno, 180, bueno, depèn del web.
Dins del que són escumosos, si ens ganem un xampany, diguéssim, de gamma mitjana-alta, i ens en va aquest preu, eh?
Depèn del web i de l'anyada.
Bueno, és 2001, l'Enoteca, eh? Igualment, jo crec que també és allò de trencar una llança també per allò també molt ben fet. Però clar, tindrem el criteri per apreciar en realitat això que uns tastadors especialitzats, no?, en aquest cas de Parker, no?, a més que ens venen doncs, amb unes idees i que van a buscar... No li perdem por. Comencem amb aquests baixets. A veure...
Espera, que l'anyada que m'has dit val 600 i pico
euros. Vale, doncs
euros.
Ja està. Aquesta, doncs sí que se'n va...
No havíem buscat l'anyada apropiada.
No, ni jo, ni potser tu, no?, tindrem l'oportunitat potser de tastar això, a no ser que tinguem, doncs, una oportunitat així d'aquelles premium, no?, a la qual ens arriba una copeta, un culet de copeta d'aquest dia.
Una vegada,
no?,
a la vida.
Una vegada a la vida, possiblement, i potser no ens donarà temps a fer tot l'exercici que jo us estava dient.
Però no, una medalla d'or dels premis.
Una medalla d'or dels sabins. Comencem per aquí, que a més ho podem...
Ha quedat molt repartidet.
Clar, a més ho podem tenir molt d'accés, no podem conèixer fins i tot les persones que ho han fet, perquè estan aquí al costat, no? I al final també podem trobar fins i tot, podem trobar les vinoteques que tenim aquí a Vilafranca o al centre dels pobles, o fins i tot un vi que podem trobar fins i tot en aquell bar, no?, de referència nostra, el restaurant de referència. I per tant, nosaltres podem anar triant, no?, i anar buscant allà. Però, a més de buscar-ho aquí, jo crec que hem de treure'ns, doncs, primer, l'estigmatització aquesta o el sentiment d'inferioritat de dir no en sé de vins, ¿vale?, o no sabré trobar-li allò que em demanen que trobi, ¿vale?, sinó que jo crec que hi ha com unes coses per sobre que són les coses que hem de valorar. ¿Vale? Primer de tot, ja sé que ara sortirà una paraulota que sembla així com estranya, no?, que és quan olorem un vi, sabeu que hi ha com tres passos del tast, no? O sigui, el mirem el color, no?, l'olorem i després el tastem, i llavors tindrem com tres referències, no? El color ens indica, per exemple, també la seva joventut, si és brillant, si és més claret, no? Això sempre en un tastet d'aquests que us fan, ¿vale?, intenteu-ho fer, ¿vale? Però hi ha una part, hi ha dues cosetes que a mi, jo sempre, en referència a tastar un vi i considerar-lo que, ostres, és bo o és interessant, no? Són dues coses. Primer, la complexitat aromàtica. Ja sé que aquesta paraula potser tira enrere, estic dient de no fer por, no?
Però
són les olors. Complexitat aromàtica, no? Clar, aquí quan olorem, ara aquí, quin és el que normalment diem? Diem, fa olor a vi. Vale. A més, ho diem amb la patxorra, com per dir...
O sigui, va maldades a suro.
A més, ja, ostres, clar, al final diem, clar, si fa olor a li... Ai, és que només olor a vi, no? Diga, va, busquem una miqueta més. Busquem una miqueta la imaginació, no? A què ens recorda, no? Complexitat aromàtica vol dir, doncs, que no només notem aquest olor a vi, que evidentment que el notarem, ara que l'hem d'obviar, l'olor a alcohol també el notarem, a veure què és el que veiem més enrere, no? O sigui, concentrem-nos una miqueta. En el moment d'olorar-lo, doncs, a veure, ai, què notem més? No? Ostres, això té olor a herbes, no? O amb bé, doncs, un toquet com de fruita, no? Quina fruita? Anem a buscar-la, no? No fa falta que ens guiem, sinó que en el nostre imaginari. I no tinguem por en el moment que algun tastador ens diu, què oloreu aquí, no? allò, a dir, ah, jo, no sé, a,
pinya,
coco. Pinya, coco.
Queer.
Queer, que no cal, diguem, perquè possiblement la referència queer no és la mateixa que jo tinc que la que tens tu, ¿vale?
Clar, quan olorarem a queer, recordo, clar, efectiu.
Ah, hi ha unes coses com... És una cosa molt, molt personal. Sempre direm, sí, hi havia una anècdota molt bona, que a més és una cosa compartida amb la Roser, me'n recordo quan feien tastos de Gust a Terra, que també es dedica a fer visites i tastos i això, i que de vegades hem col·laborat i ja em deia, de vegades una senyora em va dir que aquest olor, aquest formatge, aquest vi, feia olor a l'aigua de bullir cargols. Clar, ostres, això són referències molt personals.
Són molt subjectiu.
A partir d'aquí, el que fa el tast és qui ha d'interpretar això, no? Ah, clar, perquè té romaní, o podem notar notes de romaní, com molt aromàtica aquesta part, no? I coses d'aquestes. I a partir d'aquí, tirar cap enrere i fer sentir còmode aquella persona que ha dit allò, que no ha dit una barbaritat, que en realitat és la seva referència, ¿vale? Això ho hem de...
Sí, perquè si no callarà ja no dirà res.
Clar, hem de tenir molt, molt clar. Diu, no, home, no, què dius? No, 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 ja de seguida. Sense por, no? I dir, ah, el barcoc, préssec, no? Que són al final les coses. O fins i tot una cosa, noto com, no sé, com si fos raïm, de veritat. Que està fet de raïm. Doncs mira, això és important, no? Que en realitat notem el raïm en l'aroma sense anar-nos a les pinyes o als cocos o al litxi, no? Que saltifica, es diuen, no? Segons quins vi blanc. Vale, l'altre és, aquest equilibri entre, o sigui, si un vi és àcid, vale? És això, aquesta part d'acidesa que notem, no? Que notem que se'ns va pels costats de la llengua, no? L'acidesa és important en un vi. Mm? I moltes vegades la gent diu, ostres, no m'agraden que siguin tan àcids, no? Ha de ser àcid un vi. Això jo us ho dic, o sigui, ja tenia acidesa.
I tu proposes buscar-la, identificar-la.
Si no té acidesa, estem parlant d'un vi que se'ns morirà el mateix any. O sigui, els mateixos mesos. És un vi que l'has de consumir. Si no notem àcid als costats, aquest vi és un vi que o està mort, dir-lo així, o sigui, un vi que no, que és per fer el copeteo en aquell moment i en aquell any, no? Però hem de notar una miqueta d'acidesa. Per què? El raïm té acidesa. L'alcohol té acidesa, vale? Per tant, és una coseta que si l'han treballat bé, es manté l'acidesa, vale? Pot ser més, menys, vale? Hi ha un equilibri, no? En tot plegat. Per tant, l'hem de notar i l'hem de fins i tot buscar-la, vale? Són així com unes cosetes que jo he identificat i que identificava des de primeres, eh? O sigui, el moment que vaig començar a tastar vins és una de les coses que, ah, mira, això a mi m'indica, doncs això pot ser un bon producte, no? L'altre, això, també l'alcohol, que no notem tant, o sigui, un equilibri entre una cosa i l'altra. Després, quan el tastem en boca, aquesta també és l'altra, que el vi se'ns quedi, vale? Aquesta és una altra.
Què vol dir, que el vi se'ns quedi?
Se'ns queda a la llengua, és a dir, quan el notem, quan el col·loquem a la llengua i el gust del vi no marxa, sinó que, a més, va a mesura que l'anem escalfant a la mateixa llengua o fins i tot quan passa ja cap a dins, podem notar com, ostres, aquell suc, no? Allò que m'ha entrat s'està transformant, s'està convertint en una altra cosa.
Com
el que
canvia.
Se li diu persistència. La paraula persistència al final és que es queda, no? Uh-huh. I, per exemple, es fa tot allò de l'exercici del retrogust, que és allò de treure l'aire pel nas mentre tens el producte en la boca. Aquelles notes que notes quan passa per la sòfag. Això és indicatiu de que el vi, ostres, mira, s'està canviant. I, a més, ja sempre ho he comentat, són els vins que són ideals per menjar. No? Perquè són aquells que, a més, ens aniran acompanyant molts diferents àpats. No? Aquell vi que el bevem i pum, i desapareix, i es vola, a més que tindran un grau alcohòlic que segur que se'ns puja pel nas, ¿vale? No, bueno, són vins que són respectables, però són més senzillets, són aquests que possiblement no tindran aquestes puntuacions de cap concurs, no? O són aquests que ja ens van bé perquè al final és per fer aquesta copeta. ¿Vale? Afortunadament tenim una varietat de vins de qualitat a molt bons preus a la nostra zona, perquè som zona productora de vins, que tot això ho notarem de seguida. ¿Vale? Després, la resta. Jo crec que hi ha una cosa que també, i aquí ens hem de dirigir, no?, per la persona o que ens faltàs o això. I jo crec que sempre és molt tenir curiositat, eh? Jo tot això comento per a gent que ha trencat aquesta barrera, eh? O sigui, que vol saber
per
una
valents.
Miqueta més, no? I ens assabentar-se d'on ve aquest vi. no? O fins i tot assabentar-se quina varietat és la que porta.
Però tot això un cop hem fet aquests primers passos,
passos,
eh?
Perquè allò ens no indicarà, clar, ens indicarà, ostres, sí, ah, bueno, després hi ha la part aquesta. Això, aquesta sensació m'agrada, m'agrada això que estic tastant. O sigui, tot allò que està entrant, amb aquesta acidesa, amb aquest equilibri, ostres, quin vi és aquest? O qui és el que... No? Perquè de vegades no ho preguntes o dius, quines varietats porta? Vaig a informar-me més, no? Les varietats i les zones, sabeu doncs, que cadascuna té les seves característiques i llavors allà d'allà podreu doncs, fer com un barem, un inici de barem, no? Ostres, si porta xarel·lo amb una miqueta de moscat o porta xarel·lo amb una miqueta de chardonnay, no? Dius, ostres, aquests són els vins que jo trobo plaents o com m'agraden, no? O quan trobes un vi que dius, ostres, això, aquesta combinació és la que m'agrada o aquesta varietat és la que m'agrada. I llavors comença a tirar pel fil d'aquí, no? Dius, ostres, has tastat un 100% xarel·lo. Ara, en el següent tast, ha tastat un 100% xarel·lo, a veure com és. I possiblement és completament diferent. Aquesta és la màgia de tot plegat. Sempre acaba sent diferent. Perquè la... Per què? Perquè depèn a on estigui fet, depèn de la tècnica, depèn de la curiositat de l'enòleg, depèn també en quin moment estem tastant aquell vi, no? També fa doncs, que al final canviï, no? I dius, ostres, que complex és això, la complexitat. Ara bé, si trobem una varietat que dius que ens agrada i després el següent vi que tracem igual de aquesta varietat, dius, és igual que l'anterior. Això no creieu que és avorrit? Això fa que és avorrit, no? Ens pot agradar i podem dir, sí, ens agrada, doncs mira, passem un següent, va, vinga, va. Doncs vinga, tastem una cosa
següent
diferent.
Pantalla, no?
Clar, tastem una cosa diferent que potser això em donarà doncs, una complexitat més gran. És un món... que al final fascina tant, no?
Inacabable.
Inacabable, i que sempre vas aprenent coses noves. Jo no tinc formació de tastador, jo sempre ho he dit. ¿Vale? Però una vegada a mi em van presentar i dius que el Víctor és molt bon tastador. I ja estàs l'altre, no? Suposo que em vaig veure beure molt de vi, ¿vale? I suposo que per això diuen.
Tot ajuda.
Però clar, dius, al final, dius, no, al final és tenir aquesta curiositat de dir, ostres, això és així, això és l'altre, no? I al final, a mitjans que vas tastant més cosetes, doncs vas creant doncs, tot el teu imaginari.
Amb el teu registre,
amb
no?
Amb el teu registre, amb el que t'agrada, i això, de vegades ho pots apuntar, de vegades ho guardes a la memòria, no? I vas dient, ai, aquell que vas tastar és completament diferent allò que t'ha estat ara, no? I que t'ho expliquin i tot això. Per això sempre diem, anem a les fires, anem a visitar cellers, si anem a algun lloc, intentem, encara que potser el cambrer no té molta idea d'aquell vi que està servint, mirem les etiquetes, que ens l'ensenyin, mirem si és que hi ha alguna nota allà que es diu doncs aquest vi és més jove o més...
Algun QR... I...
Clar,
que
sí, que els donin més pistes, anar-los a visitar, no? I això engrandirà, doncs, al final, el coneixement aquest. I al final, no dir, no és que no en sàpiga de vins, no?
Bandegem ha, aquesta frase.
Clar, però hi ha unes coses que m'agraden, hi ha unes coses que m'agraden i això, i m'agrada això i l'altre. I després tampoc no enrocar-se en allò que t'agrada, sinó veure doncs, que hi ha més enllà i que sempre hi haurà una cosa nova a descobrir. No? Al final és posar-se en l'aventura de tastar vins i de descobrir vins, que al final, i paisatges, que ja saps que és el que a mi també m'apassiona i que la gent doncs, que ho faci.
Doncs gràcies per regalar-nos els passos, l'ABC, per endinsar-nos en aquesta aventura de tastar sense por. Mai més diré, no en sé, no hi entenc de vins.
Això mateix.
Mai més. Víctor Cornejo, moltes gràcies, que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca aprova una moció de suport als treballadors de Freixenet. Ahir al vespre se celebrava sessió ordinària de ple corresponent al mes de maig amb pocs punts a l'ordre del dia i on destacaven algunes mocions, en especial la que presentaven conjuntament tots els grups municipals per donar suport als treballadors i treballadores del grup Freixenet-Henkel davant l'anunci d'un ERO per part de l'empresa que pot afectar el 24% de la plantilla. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, era present al Saló de Sessions, un fet molt poc habitual tractant-se d'un ple ordinari. En aquest punt es va donar la paraula al president del comitè d'empresa, Antonio Domínguez, que va recordar que uns 200 treballadors de l'empresa viuen a Vilafranca i va llegir un manifest qualificant l'ERO d'injust, agressiu i desproporcionat. Va assegurar que no és només una crisi empresarial, sinó que pot estar en joc el futur d'un sector clau a la comarca com és el del Cava. Per això es va adreçar al consistori reclamant el suport de la vila. Tots els grups municipals van manifestar el seu suport ferm cap als treballadors i van demanar que la Generalitat s'impliqui en la gestió del conflicte. La Bisbal del Penedès posa en marxa el primer pla municipal de lectura del municipi. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha iniciat els treballs per l'elaboració del seu primer pla de lectura municipal, un instrument que s'emmarca dins les actuacions del Pla Nacional del Llibre i la Lectura i que vol posar la lectura al centre de la vida cultural, educativa i comunitària del municipi. El pla s'elaborarà durant els pròxims mesos i es presentarà a finals d'aquest any. El projecte neix amb voluntat participativa i transformadora per tal de fomentar l'hàbit lector entre tots els públics i generar noves oportunitats d'accés a la lectura. Per aquest motiu, el procés d'elaboració del pla, que es durà a terme al llarg dels pròxims mesos, serà de caràcter participatiu. Així es convidarà entitats, centres educatius, serveis públics, agents culturals i tota la ciutadania a fer sentir la seva veu a través d'espais de participació oberts. El pla de lectura municipal de la Bisbal del Penedès es presentarà públicament en un acte a finals d'aquest any 2025 i està previst que pugui servir com a eina rectora de l'estat de la lectura a la Bisbal durant els propers anys. Durant els pròxims mesos es donaran a conèixer les primeres accions de participació i els espais de comunicació per participar en el projecte. Sant Pere de Riudebitlles acollirà el 14è Festival Mitjó. De divendres a diumenge, Sant Pere viurà 3 dies plens d'arts escèniques, titelles i cultura comunitària amb la 14a edició del Festival Mitjó, una cita imprescindible que combina autenticitat, creativitat i llibertat. Amb el lema Totes som mitjó, el festival reforça el seu caràcter inclusiu i participatiu i dedica l'edició a les dones grans, joves i petites. Una de les grans protagonistes d'enguany serà la geganta Frida, símbol d'inclusió i empoderament femení, que participarà en una cercavila festiva plena de balls populars. El Camp dels Arbres esdevindrà l'espai mitjó, el cor del festival, on hi haurà escenaris, tallers, música, gastronomia i molta vida que es pot consultar a la pàgina web www.mitjorriudebitlles.com. I els actes previs del Ramallar comencen aquest divendres. El Ramallar començarà les activitats de promoció de les herbes ramalleres a Santa Margarida i els Monjos des d'aquest divendres i fins al 8 de juny. L'edició d'enguany començarà amb la inauguració de les cuines i tapes del Ramallar, que enguany arriba a la 13a edició, amb la participació de 14 establiments que faran 13 tapes i un menú i 4 entitats. Les tapes costaran 3,50 € i se serviran amb vi, aigua i cava. La inauguració de les cuines i tapes es farà aquest divendres amb un tast de vermuts i olives al Centre Cultural i Recreatiu de la Ràpita, dirigit per Raimon Mascaró i Jesús Trotonda. El tast ja fa alguns dies que va penjar el cartell de places exaurides.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia.
La nostra prescriptora literària de capçalera proposa unes espurnes dedicades a una de les grans novel·les de la literatura catalana, Mirall trencat, en clau penedesenca.
I tant que sí, perquè la nostra convidada és de Sant Pau d'Ordal i es diu Vinca Albert.
Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Bon dia, Vinca. Us la presento una mica. La Vinca, com us he dit, és de Sant Pau d'Ordal, però ara viu a Barcelona. Va fer els seus estudis a l'Escola Intermunicipal del Penedès i diria que a partir de quart d'ESO queda fascinada i enganxada a l'obra de Mercè Rodoreda. Tant que a segon de batxillerat decideix fer el treball de recerca amb aquest títol, L'enigma de les flors, de l'home a mirall trencat, passant per jardí vora el mar, la peculiar evolució de la natura en la Mercè Rodoreda. I ves per on el va presentar als premis Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans, que són uns premis que es solen donar a finals de grau, amb persones que han investigat sobre la seva obra, com la Carme Arnau o la Maria Campillo, i ella va obtenir una menció d'honor per aquest treball l'any 2021. I després va agafar l'avió i se'n va anar a Irlanda a estudiar a la University College de Cork i en allà va publicar en diferents revistes universitàries, destacaríem el Double Space Journal i el treball de final de grau, com no podia ser d'altra manera, també va girar al voltant de la Rodoreda, però també d'una altra gran escriptora, la Virginia Woolf. I va fer un diàleg entre les dues escriptores, la família, l'espai i la guerra, a dues grans novel·les, El far i la que ens ocupa avui, Mirall trencat. I després la seva admiració per la Rodoreda l'ha portat a Romanyà de la Selva, a treballar amb l'empresa La Sirga, que fa rutes literàries, i també col·labora amb el Museu de Cinema de Girona, que la gestió educativa també la porta aquesta mateixa empresa. I avui és a Ràdio Vilafranca per celebrar els 50 anys de la primera publicació de Mirall trencat. Jo crec que la feina de la Vinca, de manera callada i silenciosa, ha fet que hagi esdevingut una investigadora i admiradora incondicional d'una de les més grans autores dels països catalans, si no la més gran. Benvinguda.
A mi el que em fascina, Vinca, és que amb 14, 15 anys que devies tenir,
sí, sí,
quedis fascinada per la Rodoreda, per Mirall trencat, i no hagis desistit fins aquí. És un camí d'èxit, no?, de proposar-te una cosa fins a assolir-la.
Sí, sí, vaig començar a llegir la Rodoreda això a quart d'ESO i en un estiu me'n vaig llegir totes les seves obres, totes, en un estiu. Vaig començar a Romanyà i a partir d'aquí ja va ser rellegir-me-les i directament ja pensar en fer el treball de recerca de batxillerat sobre la Rodoreda, tot i estar fent el batxillerat científic.
Ah, sí?
Sí, sí.
És una científica de prop.
Carai.
Sí, sí.
Quina trajectòria. Molt singular, molt única.
Molt única, sí, sí. Bueno, Vinca, ja hem dit que estem aquí per als 50 anys de Mirall trencat, però explica'ns una mica d'aquests 50 anys. Què ens diries?
A veure, Mirall trencat representa que va fer 50 anys l'any passat, però hi ha una petita anècdota que trobo curiosa d'explicar, i és que Mirall trencat, en teoria, es va publicar el 74, el 1974, però no va arribar a les llibreries fins al gener o així del 75. Perquè, clar, encara hi havia la censura i a principis del 74 hi ha una carta del Joan Sales, que era l'editor de la Rodoreda, que deia, escolta, el permís de censura no ens arriba, haurem d'esperar la publicació. I no va ser fins un any després que Mirall trencat va arribar a les llibreries i per això ho celebrem aquest 2025.
Molt bé. Si haguessis de dir als nostres oients tres aspectes de la novel·la que et semblen importants, de quins parlaries?
A veure, principalment parlaria de la família com a el cos femení, els fantasmes fins i tot, que formen part de la família. Parlaria també de la relació d'aquests personatges, aquests fantasmes, amb els objectes I, òbviament, hem de parlar de les flors, també, de l'espai, tant l'espai del jardí com l'espai de la casa, no? Els dos espais principals d'aquesta obra tan important de la Rodoreda, i també de la guerra. La guerra és un tema que surt en totes les obres de la Rodoreda, és un tema molt important, que amb ella la va tocar molt de prop, i tot i que Mirall Trencat no hi ha escenes de guerra, es menciona i en tot moment saps en quin punt de la història catalana estàs.
I què et sembla si llegim un petit fragment?
Sí, mira, justament començarem un fragment que ens comença amb el títol de l'obra. És un fragment que el protagonitza l'Armanda, que és un personatge de l'obra que treballa a la casa dels Valldaura, la torre principal de l'obra, i comença així. El mirall s'havia trencat. Els bocins s'aguantaven en el marc, però uns quants havien saltat a fora. Els anava agafant i els anava encabint en els buits, on li semblava que encaixaven. Les miques de mirall, desnivellades, reflectien les coses tal com eren? I de cop, a cada mica de mirall, veié anys de la seva vida viscuda en aquella casa. Fascinada, arrupida a terra, no ho entenia. Tot passava, s'aturava, desapareixia. El seu món prenia vida allà dintre, amb tots els colors, amb tota la força. La casa, el parc, les sales, la gent, de joves, de més vells, de cos present, les flames dels ciris, les criatures, els vestits, els escots, amb els caps a dintre, rient o tristos, els colls emmidonats, les corbates amb nusos perfectes, les sabates acabades d'enllustre, caminant damunt de catifes o per la sorra del jardí. Una orgia de temps passat, lluny, lluny, que lluny que era tot.
Oh, que bonic! És que la Rodoreda és fantàstica, a mi m'emociona. Escolta, has parlat una mica d'una de les coses importants per tu, que era el jardí.
Sí.
Per què no parlem una mica més de la força del jardí en Mirall Trencat?
Sí, el jardí de Mirall Trencat és un dels personatges principals. La Rodoreda, al llarg de la seva trajectòria literària, està construint jardins constantment, li encanten les flors i constantment està fent referències florals i fent servir les flors per codificar els cossos de les seves heroïnes. I a Mirall Trencat arriba el punt àlgid. Mirall Trencat és el jardí de tots els jardins, com s'ha dit molt, i en aquest jardí és un jardí fantàstic, un jardí que barreja el jardí de la seva infantesa amb el jardí màgic del més enllà, no? El jardí dels fantasmes, d'allò que no es veu del tot. I en aquest jardí trobem un munt de flors que ens simbolitzen els diferents personatges i els temes claus de la novel·la. També podem parlar, no, del jardí que ens simbolitza la contraposició entre el món dels nens i el món dels adults. Mirall Trencat és la història d'una família, per tant tenim els pares i després la descendència, i acaben amb aquests tres germans, no, que després en parlarem una miqueta més. Però tenim aquests tres germans que juguen al jardí i després tenim els pares, no, molt més tancats a l'ambient de la casa. I també, per acabar de parlar una miqueta del jardí, volia comentar alguna simbologia de les flors, no? Perquè principalment amb el primer treball que vaig fer de la Rodoreda, el treball de recerca, vaig especialitzar-me en la simbologia de les flors i, per exemple, tenim la Teresa, que és una de les protagonistes de Mirall Trencat, tenim que està molt relacionada amb les roses de color carn, que simbolitzen la vida, la passió, aquesta vitalitat i aquesta força de vida. La Teresa és una persona que puja de classe social i que aconsegueix, doncs, acabar-se casant per diners, i passant de vendre peix a la boqueria passa a ser una dona rica de Sant Gervasi, no? I té aquesta força de vida. També podem parlar de la Maria. La Maria, una altra de les protagonistes, que està molt relacionada amb el llorer. El llorer és l'arbre principal del jardí de Mirall Trencat. És un arbre molt relacionat amb la immortalitat, amb el seguir en vida tot i la mort. La Maria és una d'aquests tres germans que he comentat, que acaba enamorada del seu germanastre, que ella no sabia que era el seu germanastre, i s'acaba suïcidant tirant-se al llorer. Per tant, tenim molta simbologia de la innocència, del primer amor, de la sensació de que si ella no acaba amb la seva vida, haurà de seguir cap al món adult. No? La Rodoreda sempre ens fa aquesta dicotomia entre el món dels nens i el món dels adults i la tragèdia que suposa créixer, no? Passar aquests ritus de sang cap al món dels adults, sobretot per les dones. I aquí uns quants exemples, però també podríem parlar de moltes altres flors, els lilàs, símbol de joventut, d'amor innocent, també de les diferents relacions que hi ha. Per exemple, tenim la Teresa, que té una relació amb el notari Riera, no és el seu marit, una relació secreta, i estan molt relacionats amb les flors de cirerer, que les flors de cirerer simbolitzen la passió, el secret, l'amor profund, l'amor real. No? També podríem llegir un fragment, no?, per acabar de...
Sí, i tant. Sí?
Llegiré un fragment que ens parla del primer cop que la Teresa veu aquest jardí tan meravellós de Mirall Trencat. La Teresa es casa amb Salvador Valldaura i Salvador Valldaura decideix comprar una torre a Sant Gervasi. I aquest és el primer cop que van a visitar-la i la Teresa descobreix aquest jardí fantàstic. Ja es començava a fer fosc. Donaren la volta pel camí de lloses que passava arran de la casa. A la dreta, amb les branques gairebé tocant a la paret, hi havia un arbre de fulles estretes i lluents. «Oi que és un llorer?», pregunta la Teresa. «Sí, senyora, i no en veurà gaires de tan alts». Més enllà del llorer, hi havia un pou i dos bancs de pedra sota una pèrgola coberta de glicines seques. Travessaren l'esplanada i la Teresa, tot mirant l'espessor d'arbres que hi havia al capdavall, pensà: «És bonic, però fa besarda». Caminaven entre falgueres i esbarzers. A dalt de les branques se sentia parrupeig de tórtores. «Això», digué Valldaura, «no ha estat mai un bosc. Quan van fer la casa, devia ser un parc». «Em penso que té raó», li contestà Fontanills, tot mirant a terra per no ensopegar. «És un parc abandonat». Aviat arribaren a la vora d'una bassa d'aigua voltada d'heures negres. «Aquesta bassa, senyora Valldaura, no s'asseca mai. Cap al mig té més de 7 pams de fondària. A l'acabament del terreny hi ha 3 cedres centenaris. Diuen que porten sort. Vol que els anem a veure?». Tot d'una, entre les heures, ran de terra, se sentí un soroll de bestiola espantada. La Teresa s'acostà al seu marit. «Anem-nos-en». El vent, cada vegada més fort, feien a les branques d'una banda a l'altra.
Molt bonic. Escolta, ara que parlàvem dels espais, també... vinculat amb el llaurer, vinculat amb la Maria, hi ha la casa de les nines. Mm. Pots parlar-nos breument de la casa de les nines dins de Mirall Trencat?
Sí. El concepte de casa de les nines el desenvolupa moltíssim la Marta Nadal i també l'Elisabeth Scarlett, que és una estudiosa de la Rodoreda molt important en llengua anglesa. Bàsicament, el que representa la casa de les nines és l'arquetip. L'arquetip que la Torre de Mirall Trencat representa. La Torre de Mirall Trencat al final està representant la societat tal i com és. Tenim un munt de personatges arquetípics, no?, que ens mostren diferents aspectes de la societat i també ens mostra aquesta profunditat dels personatges. La casa de nines, en concret, la casa de nines real que hi ha dins de la casa de Mirall Trencat és la casa de la Maria. La Maria viu en una habitació blanca. La Maria és la filla il·legítima del marit d'una de les protagonistes, però que decideixen que visqui a la casa. I aquesta casa de nines representa, no?, la casa on viuen. I hi ha un moment molt bonic, que és quan el Jaume, que és el germanastre petit de la Maria, mira la casa de nines i veu que hi ha un pare i una mare preparats per anar a teatre, allò, mudats, i després hi ha dos nens, un nen i una nena, dormint amb els seus llitets. Però ells són 3 germans, diguéssim que representa l'exiliat, aquest que no té lloc dins de la casa.
I potser hem de parlar de Mirall Trencat i Vilafranca, no?
Sí, clar.
Digues, digues.
Mirall Trencat té relació amb Vilafranca principalment perquè Vilafranca surt a Mirall Trencat. El Salvador Valldaura, que és amb qui es casa la Teresa al principi de la novel·la, té una finca a Vilafranca i van a passar les seves primeres nits junts, van a passar el viatge de noces a la finca de Vilafranca. I ara l'Anna, si ens vol llegir ella un fragment...
Sí, jo ho vull llegir perquè parla de Vilafranca.
Doncs vinga.
Diu, es casaren aquella primavera a Santa Maria del Mar. Valldaura volgué passar la lluna de mel a la finca de Vilafranca. Ja veuràs quines vinyes. Un capvespre, que es passejaven per sota les pomeres, Valldaura sotregà una branca i caigué una pluja de flors. La Teresa estirà els braços amb les mans obertes i mirant de ben a la vora una flor que li havia quedat al palmell, digué baixet, aquesta flor tan petita és meva. Valldaura l'abraçà. Tot és teu, aquestes vinyes, aquesta terra i jo. I li feu un petó amb els ulls tancats perquè res no pogués distreure'l, tan llarg que la mitja ofegà. I continuem. Parlem un moment dels personatges femenins i sí? No sé si tindrem temps de fer més preguntes, però intentem aquesta.
Els personatges femenins són els personatges principals de Mirall Trencat. Mirall Trencat representa un matriarcat, per tant, representa la profunditat de les dones, sobretot les tres protagonistes principals, la Teresa, la Maria i la Sofia. I també no hi ha aquesta part de relació amb els homes i de com els homes són personatges secundaris, sovint ridículs, sovint que no tenen profunditat o no són capaços de gestionar la vida i, per tant, veiem no, aquesta importància de les dones que segueixen i les dones que mantenen aquesta casa.
I què et sembla? Què diries als nostres oients per començar a llegir Rodoreda, Mirall Trencat, o potser aniries més enrere? Què faries?
A veure, Mirall Trencat és una obra complexa. Mirall Trencat és una obra total, que se'n diu, però igualment jo crec que és una obra prou assequible com perquè els nostres oients hi puguin entrar fàcilment. Si no, jo per començar sempre recomano a l'Home, no, que té aspectes similars a Mirall Trencat, però ja és molt més senzilla, molt més curta també, i si no, els contes, el periodisme de joventut, que fa poc ha sortit, que és avui que ens són familiars la Browning i els gàngsters, que ha sortit fa poc, i si no, recomanaria també Jardí vora el mar, que Jardí vora el mar també ens parla de la vida d'un grup de gent rica en una torre, però no té la complexitat que té Mirall Trencat.
I què et sembla si tanquem amb el darrer fragment que sí, havies preparat de Mirall Trencat?
Sí, sí. Llegirem per tancar un fragment on surt el notari Riera, que hem comentat que és l'amant de la Teresa, i és el notari Riera quan ja de molt gran va visitar la Teresa, quasi que per últim cop. El temps no havia passat per aquella casa de senyors, voltada d'arbres centenaris, coronada de xemeneies, amb teulades i torratxes, acollidora com la Teresa. La Teresa, allí, asseguda a contrallum, nimbada de claror grisa, immòbil com si escoltés la pluja. Estaven l'un al davant de l'altre, sense retrets, amb una mena d'alegria escanyada. Déu meu, tant de patir... Per què? La vida estava allí, ratllada d'arrugues, amb les mans que li tremolaven lleugerament, encara carregades de brillants, amb els ulls plens d'intel·ligència i d'espera. Seu. Eren mig estrangers i mig coneguts. Amb les paraules d'amor, enllà del temps com impactes de metralla en una paret cansada. Seu. La veu de la Teresa no havia canviat. El notari Riera li agafà la mà entre les seves.
Molt bé.
Quin final.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies. No sé si ens queda algun minut per recomanar algun estudi que tu coneguis recent de... per poder entrar i no llegir-la pròpiament, sinó entendre el món de la Rodoreda, que és tan ric en símbols, en flors, en mil coses.
Oh, i tant! Si als nostres oients els interessa la vida de la Rodoreda com a tal, jo recomanaria el retrat de Mercè Rodoreda, de Mercè Ibars, o Al mig de la vida jo, de Marina Porres, que és molt més lleuger. I després hi ha més acadèmic, diguéssim, però són llibres que s'hi pot entrar molt fàcilment, Mercè Rodoreda i el seu temps, de la Marta Pessarrodona, i també El paradís perdut, de Mercè Rodoreda, de la Carme Arnau. La Carme Arnau també té una biografia sobre la Rodoreda, que és bastant curteta i és dinàmica. O sigui que també pot ser una possibilitat, no?, per començar aquest viatge cap a la narrativa de la Rodoreda, que és important de reivindicar.
Però en cas que no hagin llegit mai Rodoreda, comencem amb Rodoreda o amb una d'aquestes obres que ara proposaves introductòria?
Jo començaria amb Rodoreda, encara que sigui llegir algun conte. Viatges i flors, per exemple. Viatges i flors és un conjunt de contes sobre viatges en quants pobles i flors de debò, que són contes una mica estranys, però alhora són molt curtets i, per tant, és fàcil d'entrar-hi. I, si no, la Rodoreda té moltíssims contes, moltes col·leccions diferents de contes, i el fet que siguin curtets fa que sigui fàcil d'entrar-hi. I si algú, doncs, és molt agosarat, pot provar la poesia, que també fa poc que l'han editat, que es diu Agonia de llum, d'una editorial petitona, i la poesia és increïble. Això sí.
Els sonets.
Sí. Has d'estar preparat, no?, per la quantitat increïble de símbols que hi ha en la seva poesia, igual que en la seva obra, no?
Molt bé, doncs vinga, moltíssimes gràcies i tothom a llegir Mirall Trencat per homenatjar els 50 anys de malgrat les dificultats que el gener, doncs, va fer 50 anys de què? Sí. Es va estrenar, es va publicar per primera vegada Mirall Trencat. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat.
Gràcies a vosaltres.
La Vinca ens ha transmès aquesta passió seva per la Rodoreda, així que rellegirem Mercè Rodoreda. Moltes gràcies i fins aviat, Vinca.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Àlia al Baix Penedès.